Els agents policials varen detenir la mare i l'home, que no és el pare del menor i que té, a més, una ordre d'allunyament de la dona.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04 minuts. Amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts durant la propera hora. Vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb una de les arquitectes de l'equip que reformarà, reinventarà el mític edifici del sindicat de Felanitx, un edifici amb més de 100 anys d'història, construït per l'arquitecte Fortesa, començat l'any 1909 i acabat l'any 1922, però que fa més de 30 anys que està en desús. El que va ser el centre vineter de Mallorca i de part d'Espanya ara reviurà gràcies a la feina d'aquest equip d'arquitectes que han guanyat el concurs de propostes, i a més se li donarà un ús per tothom. Serà un centre cultural, serà un punt de trobada i fins i tot, qui sap, si un lloc on s'hi podran fer moltíssimes més coses ara que l'habitatge va tan cercat. Després peguem un bot fins a Europa de l'Est. I per què, direu, si som el dia Mallorca? Idò, perquè dos mallorquins, Andreu Canyelles i Antoni Torrendell, estan fent el seu quilòmetre zero, producte local, com diuen ells, i avui són per Montenegro, Kosovo i Macedònia. Ara pensa que aquests dos, quina la trobaran per allà. Serà la nostra radiografia mallorquina amb en Joan Ferrés. I avui mos visita en Xavi Oliver, en el seu món de paraules, on parlarem del bretó. Què és el bretó? Idò, és l'idioma que es parla a Bretanya i que prové de tots aquells britànics que varen partir fins a la costa francesa fa més de 1000 anys i que parlen un idioma que és una mescla entre el galès i el celta. Interessantíssim, perquè també és un idioma ple de llegendes, que és el que mos agrada aprendre. Així que en Yolanda Ruiz a la producció, Rafa Andrés en el control tècnic, això és el dia Mallorca. La teva millor botella de vi negre, diu Eric Clapton, Bottle of Red Wine. Parlam de vi perquè l'edifici del sindicat de Felanitx, antic centre vinícola de Mallorca i tot un símbol social a Felanitx i a tota l'illa, és a punt de començar la seva recuperació, la seva nova vida. Es projecta de reviure el sindicat de 5 joves arquitectes, Aina Perelló, Arnau Carbó, David Perelló, Francisc Aguada i Sergi Pérez, ha volgut reinterpretar el passat de l'edifici per fer-hi una rehabilitació de futur, però obert en el poble. Parlem amb una de les arquitectes de l'equip. Aina Perelló, bon dia i enhorabona, perquè imagino que esteu molt contents i molt il·lusionats amb aquest projecte. Com estàs?
Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Quant de temps fa que vareu començar a pensar i dissenyar el projecte pel sindicat? Perquè jo fa 15 anys vaig fer un mini reportatge i vaig dir, quina pena que això no se recuperi. I segur que tots els felanitxers ho pensaven, però vosaltres, quant hi vareu començar a fer voltes?
Pues, des de l'Europan, que és el concurs que han guanyat, les ubicacions dels diferents projectes varen sortir pel març. Però a nosaltres no va ser fins a finals d'abril o principis de maig que varen decidir fer l'equip i treballar en aquest emplaçament del sindicat de Felanitx. Ens va sorprendre que sortís un emplaçament a Mallorca. I bé, varen ser uns mesos d'això, de prendre moltes decisions, fer reunions per vídeo, coincidir, i així fins a finals de juny, que era quan s'entregava.
Clar, perquè vosaltres vareu coincidir a la carrera, i ara dius Europan, que és concurs que vareu guanyar per fer aquest projecte, però és que ja heu fet molt bon paper com a equip a altres concursos. Vos, de fet, dius que vos va sorprendre que sortís a Mallorca, malauradament no és normal, però ja heu fet feina amb aquest equip a altres projectes i heu fet molt bon paper, no?
Bé, això no és vera del tot. O sigui, els cinc, com a equip, no havíem fet mai res junts. Sí que és vera que alguns, amb l'altres, varen fer un altre concurs a Barcelona, després cada un sol ha anat fent diferents projectes, na Francisca fins i tot se va presentar l'any passat a un altre Europan, però així com els cinc junts, és el primer que fèiem i ja ha sortit molt bé. La veritat, mos va sorprendre molt.
És com si juntàssim una superbanda de rock, quan s'ajunten un cantant molt conegut, un guitarrista molt conegut, i què va suposar per vosaltres quan vos van triar per fer aquesta feina, sobretot pels que sou mallorquins, perquè clar, dius, uau, jo m'imagino que entre il·lusió, nervis, i vos degueu quedar un poc en sa gotata, com sa moticona aquesta de WhatsApp, sa gotata de suor, riguent per sa gotata de suor, no?
Sí, sí. Bé, els resultats varen sortir fa un parell de setmanes, un dilluns de matí, a primera hora, i en el principi mos pensàvem que seguíem somiant. O sigui, no, no mos ho podíem acabar de creure, i això va ser un orgull i una satisfacció i una alegria que bé, encara estem així. Duim des de fa un parell de setmanes que no se mos en va el somriure de sa cara.
És que estan parlant de posar les mans, un equip d'arquitectes joves, posar les mans a un edifici com el sindicat, que té 100 anys i busques, d'enguien fortesa. Clar, jo m'imagino que ha de fer molt de respecte, no? Perquè dius, uau, no me puc equivocar, saps? Perquè, clar, és que dius, quin respecte, no? És com aquests restauradors que han de restaurar una obra del segle XV o XVI. M'imagino que estava un poquet així, no? Amb els guants de làtex i les ueres de fer feina, no? Perquè és una cosa molt delicada posar les mans a un edifici així, no?
Sí, sí, totalment. Bé, en el final, els cinc som arquitectes que justament tenim una forta sensibilitat pel patrimoni i tots a la carrera hem aprofitat per fer diferents projectes relacionats amb això, amb la seva conservació, com poder transformar-lo mantenint sempre l'essència del que un edifici ha sigut. I bé, això va ser un poc el que vàrem voler reflectir en el projecte del sindicat. I òbviament tenim clar que falten per fer moltes reunions amb tècnics de patrimoni i que el primer pas és escoltar-los i arribar a acords entre ells i nosaltres per poder fer tot el que volem fer, però respectant al màxim el que hi ha.
Tu has dit tècnics de patrimoni. A mi me contaven un dia que hi havia en el Consell de Mallorca fa 25 anys o 30 anys. En el Consell de Mallorca hi havia una reunió i hi havia com un... Clar, estan parlant de l'edifici del Consell de Mallorca. Hi havia com un llum que estava despenjat. I jo vaig dir, i això fa molt de temps, em va dir, és que han de venir a estat de patrimoni, han de donar el vistiplau, han de mirar, amen, perquè aquest edifici està protegit, han de mirar, amen, per on s'ha de passar el cable d'aquest llum perquè no desvirtui. I dic, com? I dic, sí, tu un edifici protegit no hi pot fer el que te dona la gana. Per tant, vosaltres, en el sindicat, també tindreu, en teoria, uns límits. No podeu tornar locos allà de dins. Per jo, per les fotos que he vist, és preciós, els 3Ds que heu fet, però no teniu uns límits. No podeu fer el que vos doni la gana allà de dins. No hi podeu fer una piscina de muntes, m'entens, allà veureu les botes aquelles de vi tan altes, no? Estau limitats per patrimoni, m'imagino, no?
Sí, sí, totalment.
És a dir, per exemple, jo he vist allà com en els passadissos que van entre les botes, això, per exemple, ho podeu rehabilitar, però no llevaró ni... Hi ha com unes normes, no?, a dins dels edificis protegits.
Sí, sí, exacte. Ens varen donar ja com una xuleta de les parts que podíem tocar més i les que no podíem tocar de cap manera, i a partir d'això vàrem desenvolupar el projecte tenint en compte sempre que hi havia parts que no podíem tocar.
Que curiós. Sí, deix que el voleu recuperar per convertir-lo en un equipament multifuncional, és a dir, que serveixi per moltes coses, que tingui un ús públic, un centre cultural, també una exposició sobre el passat del celler, és a dir, que es que hi vagi sàpiga on és, molt important, no?
Sí, exacte. O sigui, una part molt important del projecte va ser fer un pacte de recerca sobre el que podia necessitar Felanitx. O sigui, no volíem fer un projecte preciós de se mira però no se toca. Volíem un edifici que tingués, entre cometes, vida pròpia i que, a més, doncs, la nostra proposta s'expandi i s'obri cap al poble, generant també unes zones verdes i unes places. I bé, com hem dit ara, la part que té més valor patrimonial es quedarà quasi intacta i es destinarà en aquest ús museístic on es puguin observar els dipòsits i les tines i on es farà un recorregut per tota la història de l'edifici. I després, a les parts on podem intervenir més, dedicarem uns espais per al desenvolupament artístic, volem que hi hagi tallers, xerrades, encontres, també un laboratori gastronòmic amb productes de proximitat, hi haurà aules, zones d'exposició, i bé, també proposam un nucli d'habitatge cooperatiu.
A qui volia arribar? Habitatge cooperatiu. Això, què són aquests programes d'habitatge cooperatiu, ara que estem en un moment tan difícil? Què serà això, Aina?
Bé, en el final, l'habitatge cooperatiu és una proposta de concurs. Per exemple, nosaltres a Barcelona sí que es veu que hi ha moltes cooperatives d'habitatge i funcionen molt bé, però a Mallorca és un sistema que o no n'hi ha o n'hi ha molt poc. I el que ens interessa fer nosaltres és que aquests habitatges tinguin un marcat caràcter social. Poden ser per joves, per gent gran, assistencials, tutelats... Bé, volem escoltar les administracions i veure què és el que més es necessita. Perquè al final nosaltres el que volem és donar un poc de solució al problema que hi ha a Mallorca amb l'habitatge.
Clar, clar. Anem a tornar al sindicat, perquè jo he vist una de les fotos dels 3D que heu presentat, i sí que és vera que ara, clar, davant la porta principal, a terra, està tot bastant abandonat, però a vegades el voleu unir en el poble, és a dir, perquè hi ha la rotonda, hi ha la carretera, però teniu un projecte com a d'unir el sindicat en el poble, no? Com ho fareu, això? Perquè, clar, s'haurà de modificar la carretera, vosaltres passareu per damunt, per davall la carretera, com ho fareu? És que jo ara no m'ho sé imaginar, perquè jo conec aquest lloc, i com ho fareu per unir el sindicat? Com pugui anar de Felanitx en el sindicat? Com se farà, això?
De moment són tot idees, però el que volem fer és un eix verd que reconnecti l'edifici amb el poble. O sigui, davant del sindicat crearem com una gran plaça que serà el final d'un recorregut. És a dir, volem que tota la gent de Felanitx pugui arribar en el sindicat, cosa que ara, per molts de la rotonda i la carretera, no pot passar. I bé, és aquesta proposta de rompre la carretera i fer una plaça, amb vegetació i tot, però que la carretera se desdibuixi, desapareixi, en certa manera.
No sé, el 3D és preciós, hi ha arbres, una zona verda, davant el sí. Que avui en dia ets a portar-se. I també, clar, vosaltres teniu la idea, com que vos agraden aquestes qüestions de rehabilitar edificis singulars i patrimonials, vosaltres sempre deies que no se tracta de congelar un edifici en estens, com si fos una escultura, sinó de tornar-lo a sa vida, actualitzar-lo, fer-li un reset, però no congelar-lo, perquè, clar, és com a dir, sí, mira, està allà, és com una escultura perquè no se pot tocar. No, vosaltres no aneu d'aquesta història, vosaltres voleu retornar-lo a sa vida.
Exacte, és que nosaltres creiem que el patrimoni, si no es viu, mor. I ara mateix podríem fer una rehabilitació preciosa, però si aquest edifici no s'utilitza, en un parell d'anys tornarà a estar igual i el que haurem fet serà perdre temps i dubbes.
Exacte.
Per això la nostra proposta aposta per un edifici que es pugui viure tots els dies de l'any, les 24 hores del dia, tant el seu interior com el seu voltant, perquè així cercam que l'edifici, amb el seu propi ús, es mantingui com si fos un ésser viu.
En el final de Bonellà Sestines, també una altra foto de 3D, Bonellà, aquests arcs, totes aquestes arcades, no sé com se diuen, ho vaig estudiar a Història de l'Art, però no sé com se diuen aquests arcs així, o Bonellà, un espai on hi ha, per exemple, una simulació d'una reunió amb unes cadires, amb llum solar, molt important, també, és a dir, jo m'imagino que també aprofitar tota aquesta llum que li entra de pertot en el sindicat, com antigament les coses se feien perquè entrés llum a les fàbriques, no com avui en dia, que està tot tapat i li donen llum artificial. Clar, si intenció és que el sindicat torni a despoble. La pregunta que sempre fem els periodistes, i esto pa cuando? A vosaltres quan vos agradaria, si vos posava un límit, una agenda realista, per quan vos agradaria dir, Jaume, tu, és del Dia Mallorca, que això ja està, que podeu venir. Què opines? A sent realista, Aina, perquè tampoc volem que fer una oda del vermell. Tu què penses? Un any, dos, tres, quatre?
Pues, no sé molt bé què contestar, perquè en el final és que és un edifici d'una gran magnitud i amb moltíssima complexitat, i segon que no serà un camí fàcil i molt menys un procés ràpid. I bé, per ara, de moment, la setmana que ve anem a Madrid a presentar el projecte i tindrem una primera reunió amb les diferents administracions, amb el Consell i la Conselleria d'Arquitectura i Habitatge, també vendran de l'Ajuntament de Felanitx, i aquí és quan començarem a posar dates i a fixar terminis. Però, de moment, només te puc dir que tenim moltíssimes ganes de començar i que serà cosa d'anys, però no sé dir-te quants.
Bé, la primera pedra, que és il·lusió, les ganes i l'equip, ja està posada. Perquè com a mínim hi ha el projecte, l'il·lusió, de 5 joves arquitectes, en Arnau Carbó, David Perelló, Francisca Gual, Sergi Pérez i tu, Aina Perelló, que en joventut, ganes, il·lusió, les administracions de darrere, i amb aquest projecte que el manco damunt, els papers, les fotos, 3D, és una verdadera meravella, perquè coneixem l'edifici, que l'hem vist en marxa, perquè jo de menut mos hi duien a veure-lo en marxa en els anys 80 per veure com se feia el vi. I després que vaig anar a gramar com a edifici ja que havia quicut en sol dit, personalment, com a mallorquí, estic supercontent que un dia puguem anar en el sindicat de Felanitx una altra vegada, sigui quan voltes hagueu acabat. L'important és que la primera pedra, que ets il·lusió, les ganes i el projecte ja està posat. Aina Perelló, gràcies per atendre'm-nos i sobretot moltíssimes gràcies per aquest projecte que teniu entre mans, perquè la veritat és que tot Felanitx i tot Mallorca mos fa molta il·lusió tornar a tenir el sindicat en marxa. Una abraçada molt gran per tu i per tots els teus companys i enhorabona. Gràcies, Aina.
Moltíssimes gràcies.
Adéu. Gràcies, bon dia. Quina meravella, gent jove que se preocupa pel nostre patrimoni. Acabant d'escoltar la cançó d'en Eric Clapton i després menca per on són en Robasó i en Andreu Canyelles. Can't get out of bed.
Tres ràdios. Participació.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquell lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida'm. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Balears, som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Bueno, i avui la nostra radiografia mallorquina mos toca especial una vegada més. Feim el seguiment del viatge de dos mallorquins en furgoneta voltant a Europa.
Cap o llença rau d'Europa, dos perduts van viatjant. Pots estar segur que se perdran.
Així és, Jaume, Antoni Rebessó i Andreu Canyelles ja segueixen rodant i rodant i voltant a Europa la seva espectacular furgoneta i espectacular nom, la Van Diesel. I avui han de tornar a saber per on paren, perquè també és cada més oients van en darrer, de saber menys les corolles d'en Andreu i en Rebessó. Andreu, Toni, com esteu?
Bon dia, Repre, bon dia, Jaume.
Bon dia, companys.
Renau de...
En Jaume,
és una sorpresa que ho he fet.
Volen saber per què no va venir la setmana passada, està castigada.
Perquè me quedava una setmana de vacances i encara me queden 3 dies per mesquí. Bé, perquè, clar, com que jo som l'únic que no tenc i em fan menuts, jo me vaig agafant així, perquè tenen prioritats que tenen infants menuts, que és un bon bollit, i com que la meva dona ja té infants, els infants de la meva dona tenen la vostra edat, o sigui que ja imagina't, podríem voltar a Europa amb una van Diesel. Per tant, jo m'agafo les vacances quan ningú les ha de menester, per això no era.
Te van a menjarar, te van a menjarar.
Bueno, aquí torna-se a perseguir manquina la feix. Joan, per on paren avui aquests dos?
Clar, compteu-vos, ara sent que sou dins el cotxe, aturat, feu una mica de carretera...
No, ara mos hem aturat a una ciutat molt important del mar Mediterrani.
Ah, web, sé quin és, però m'ha agradat perquè en Rebessó ja comença, domina el llenguatge radiofònic i ha generat una mica de tensió, una mica d'intriga.
No ha dit el nom.
Exacte, ha fet un pot de hype, que si ara aquest és modernós, no la direm fins al final, Jaume, si t'assembla.
Modernós.
Perquè en Rebessó ha aguantat molt bé el misteri. Però anem a veure... Perquè, Jaume, jo ja t'ho he dit, la setmana passada vam estrenar dins d'aquesta secció, cada setmana anem innovant, però volem ambientar com toca tots aquests països que visiten, els nostres estimats Andreu i Toni. I la setmana passada vàrem acabar aquesta connexió amb la seva arribada, per dir-ho d'alguna manera, a Macedònia. I, evidentment, Macedònia té un himne que és aquest. Comença fort, després, els primers 5 segons ja baixa una mica, ja s'acalma, però bé, Macedònia ha començat fort, també. Com va ser aquest viatge a Macedònia? Començant per tu, Rebessó, després n'Andreu, què destacau d'aquest periple?
Sí, perquè jo conto la part geogràfica i després n'Andreu conto més anècdotes.
Efectivament.
per començar, l'himne m'ha agradat, eh?
Sí, jo també.
Idò, Macedònia del Nord, vàrem anar directe a Skopje, que és la capital. D'acord? I sí que és vera que varen coincidir justament amb el dia de la independència d'Albània. I clar, tothom allà hi ha molt d'albanesos. I varen celebrar a lo grande. Veiem banderes albaneses per tot i deien, que punyet es passa aquí, si estem a Macedònia. Però, clar, aquests països també se consideren albanesos. La gran Albània, d'acord? I, clar, ho festejaven amb banderes, coets, un pot de tot. I, clar, nosaltres vam demanar què passava, perquè no estàvem enterats d'aquesta cosa. Però després de tot això, després d'aquesta festa, que va estar bé, van anar a voltar per el centre, per la fortalesa, perquè té un parell de coses al cotxe, i també a l'Alexandre Magne, que és per tot l'Alexandre Magne. No sé què va fer aquest tio, bueno, sí que ho sé, però és un ídol per tothom.
So... Sí, és de per aquelles, totes aquelles contrades, és l'Alexandre Magne. L'Alexandre Magne. Andreu, i què va passar amb Macedònia Mem?
Bé, primer de tot he de dir que l'himne va de guai, eh? Van de guai, és Macedònia.
Ah, d'acord, d'acord.
Ja ho vam comentar. I després, Macedònia va ser una cosa molt curiosa, que nosaltres vam anar, bé, vindrà una creu que està dalt d'una muntanya, i antes d'arribar allà, vam anar unes murades, i ens vam trobar un català, que era de Centelles, que està per de vora Vic, on vaig estudiar. Bé, i això que el van recollir i va venir nosaltres al davant d'Essel cap en aquesta creu que està a dalt d'una muntanya.
Perquè, perdó, Andreu, creu... aquest català havia contactat amb vosaltres abans o no el vau trobar per allà?
No, ens el van trobar per allà. També anava de viatge tot sol, o sigui, feia un viatge express.
Ah, mira.
I ens el van trobar en aquesta muralla. Va venir nosaltres fins a dalt de la creu i a dalt de la creu ens van trobar 7 xiques, també catalanes.
Mira.
I què van fer? Idò, tots els catalans ens van anar a un bar i van anar a fer cerveses.
Per tant, s'agraeix també una mica de comunitat, no?
Sí, no, i damunt, o sigui, mira que ja no espanyols, sinó catalans. Imagina't, a Macedònia, 9 persones xerrant català dins un bar. La dona no sabia posar les mans en el cap, tot i aquells que xerren.
El món dona voltes, que diuen, i això passa. Per tant, Macedònia, tornem en reversó, sensació bona, sí, recomanable?
Bona sensació. El que passa que jo no faria un viatge per només anar a Macedònia. Ja. No s'entén, mano.
Sí.
Hauria tots els altres països, perquè hi ha més coses per veure d'un altre país.
Idò, anem a fer una cosa. Anem a un altre país que heu visitat, però, clar, evidentment, ho farem a partir del seu himne. Parlam del Kosovo. No tenim lletra en aquest cas, no és cantada, en aquest cas no és un himne que tingui lletra, però què tal, Rebessó, t'ha agradat aquest himne?
M'ha agradat contra tot pronòstic, sí. No, tu no?
Sí, no tenim moltes esperances, veig, però sí, ha agradat. Mem, part geogràfica, recorregut geogràfic de del Kosovo, per gent ara que estigui interessada, de què mos has de parlar, Toni?
Bueno, la part geogràfica de Kosovo és, per començar, que hi ha molts de països que no el reconeixen com a país, d'acord? Uh-huh. Com pot ser Espanya. Per això, aquest país és un país i no és un país, vale? Ells s'ho consideren països i nosaltres vam anar des Skopje fins a Pristina, que és la capital. Després de Pristina vam fer una volta, pim-pam, pim-pena, i ho sé, demà m'on vam anar cap a Prizren, d'acord? Que és allà on va néixer el nostre estimat jugador del Real Club Deportiu Mallorca, Vedat Muriqi.
Ah, o sigui, homenatge aquí a Muriqi, molt bé.
Homenatge aquí a Muriqi i de Kosovo, què vol que vos digui? Poca cosa, no hi ha molt per veure. Sí que és el mateix, més o menys, paisatge que Macedònia, mateix clima, i hi ha coses bàsiques. Vaig anar al gimnàs.
Important. Gràcies per aquesta actualització, perquè t'havien dit a ràdio i necessitàvem saber si havia anat al gimnàs.
De tota manera, no els van semblar molt por escuts, els tres països?
Sí. Altres països són molt iguals. I ara que som a un altre, també és, que després vols dir en quin és, però encara no podem, també és molt parescut.
T'ho dic perquè, clar, a mi jo m'ho perd en segons quin país, o com a vareu parlar de Sònia, Lituània
i
Letònia, perquè, clar, quan ja ho vaig estudiar, tot això era Unió Soviètica, per cert, els himnes, si vos fixeu, són molt soviètics. Però, de fet, tant Macedònia com Kosovo com Montenegro, quan jo estudiava, tots formaven part de Iugoslàvia. I clar, eren un sol país, i, clar, jo ara per això estic perdut. Me demanes quina és la capital, i, clar, de vegades Sí, de vegades sí que sé Macedònia o qualque ciutat, però per això dic, antigament varen ser un sol país tots aquests països.
Correcte. Andreu, i de fet Kosovo ha estat el darrer que s'ha independitzat.
I Kosovo, per cert, Kosovo significa que durant la guerra de Kosovo vaig fer un treball sobre això. Significa ocell negre, Kosovo.
Ho sabíeu, el Lots.
Ocell negre, Kosovo.
No ho sabíem.
És que això és un intercanvi constant.
Ocell negre, sí.
Aquesta connexió és un intercanvi constant. Vam, Andreu.
Un partit de tenis.
Efectivament.
Sí.
Tenc entès que, efectivament, a Kosovo va jugar la carta Muriqui, de qualque manera, no? És a dir, se va intentar.
Correcte. Una cosa que fa Kosovo també, que no hem dit, és que té molt de feeling amb els Estats Units, perquè els Estats Units els va ajudar a la guerra de Jugoslàvia.
Sí, sí.
Què passa? Que hi ha una estàtua que del president d'aquell moment, ara no me'n recordo qui era.
Bill Clinton.
Correcte. I tenen una estàtua allà a la bandera a de vora. I per tot, i veus estàtues de la llibertat i banderes. O sigui, ells se reconeixen país perquè Estats Units els reconeix. I per ells Estats Units és Déu.
Clar. Saps
què t'ho vull dir?
Sí, Estats Units
els reconeix, ells són un país.
I ben símbols, per tant, d'Estats Units al voltant, no?, del país.
Sí. Hi ha banderes per tot. O sigui, és com si estigués als Estats Units. Ja t'he dit que hi havia una estàtua de la llibertat i tot petita. I després, a Pritzen, varen jugar que varen, ja ho veureu més en band, varen fer com un mini documental de Muriqui per Mallorca.
Ah, mira.
Per tant, vàrem anar a l'estadi de Muriqui que va debutar, que era, si ja ni me'n record, imagina't.
Líbia.
Exacte. I allà, pues, vàrem gravar amb un lot que havia jugat també a les inferiors, i després, a part de futbolista, té una empresa, perquè antes de jugar, la seva família va obrir un kebab, i ell era camarer. I quan jugava també feia de camarer, i ara és copropietari amb el seu tio d'aquest restaurant. I vam anar allà i ens vam convidar a dinar.
Ah, mira, molt bé. Perquè vosaltres entenc que vau anar en la camiseta del Mallorca ja una mica avisant, no? Informant.
Exacte, home, ja havien de donar senya, havien
clar,
de dir,
Tim
Rata, si ens convidau encara millor, som de Mallorca.
I va funcionar, va funcionar.
I va funcionar, molt bé, el Tim Rata.
Que bé, un punt a favor pel Tim Rata. Andreu, tu què destaques de Kosovo?
Bueno, Kosovo, pues m'ha sorprès molt, perquè Albània i Macedònia són un país un poc més pobre, però tu, quan entres a Kosovo, es torna nou. I flipes, perquè és un poc de luxe. Jo m'imaginava Kosovo també pobresa, i no, és tot el contrari. Així com Albània i Macedònia sí, Kosovo se'l veu un país, a lo millor no ric, però té més dobbes que els altres dos.
Curiós, perquè fa 20 anys acabava de sortir d'una guerra, molt, molt curiós. Moltes benzineres me van dir que hi havia. No sé si...
Correcte.
Ah,
això
a
Albània, que a 100 metres hi ha una benzinera. Jo deia, cago, on tothom viu de la benzina aquí?
No ho sé, és un misteri que m'ho d'aclarir.
Exacte. Fa 20 anys que ja me van dir que era un misteri i ara voltes també m'ho deies, és a dir, que és un misteri que dura...
Per cert, vos he de dir que avui de matí, quan menjàvem o quan preparàvem un poc el programa i m'ha consultat els països que havia visitat, dels quals havíem de parlar, quan dèiem a Kosovo o Montenegro, m'ha mirat amb una cara com que diu, uf, i estan bé. És a dir, no sé si ha passat un pot de pena, m'ha parlat de benzinera, m'ha parlat també de màfies, possibilitat de màfies, res, no ho trobar res d'això, no?
Que va, és que jo he flipat, perquè jo pensava que hauria d'anar amb una mà un renyó per si a casa m'atracaven, però és que va super segur, o sigui, convida tothom a anar a aquests països, perquè és veritat que des d'Espanya el meu tothom diu no, és que no són segurs, no sé què tal. Que va, al contrari, és que en cap moment en tengut res que diguis, uf, fas pena.
És així, no, és així.
Millor,
que aquests països tenen aquesta... Diuen d'aquest tòpic que no, és veritat, ja els he pogut visitar i no és així. Vinga, mem. Tercer país. Per tant, tercera eina. Parlem de Montenegro. Aquest ja més estil més marxa imperial, eh?
Per això és país d'en Darth Vader. Montenegro. En Darth Vader va néixer a Montenegro, no?
Efectivament. És d'aquest estil. Sí, mem. Reversó, què mos destaques de Montenegro?
Bueno, Montenegro, si llevant Kosovo com un país va sud-arric que se va independitzar de Sèrbia, abans se deia Sèrbia i Montenegro, i se va aconseguir independitzar, d'acord? I ara només és Montenegro. La capital és Podgorica i nosaltres vam anar de Kosovo directament a Podgorica. A Podgorica sí que és que no hi ha molta cosa per veure. També hi ha unes catarates que se diuen, que tenen un nom de catarates del Niàgara, o sigui que també tot ho copien, són bastant guapes, però no hi ha molta cosa per veure, ciutat petita. Però aquí, contra el pronòstic, una altra vegada, mona vàrem anar cap a Kotora, que és una altra ciutat, poble petit, també, que està a Montenegro, i aquí sí que val molt la pena, d'acord? Sí. Perquè és una entrada d'un mar Adriàtic dins Montenegro, i és molt guapo, molt guapo, val la pena veure-ho de dalt, de baix, anar amb barca, nosaltres no hi vam anar, però perquè feia mal temps, i veure aquest paisatge va bastant... Està bastant bé.
Per tant, parlant de Kotor, com a recomanació...
Correcte.
Andreu, confirmes també, no t'ha agradat Kotor?
Sí, Kotor, perquè te faig una idea, és el port de soia de Montenegro.
Ah, mira, jo me'n faig una idea.
Marco. Turístic, està de vora la mà, fan gelat, ara també te peguen un pal amb opreus. Això és, però...
I mira que duia una bona ratxa, de dir, no? Perquè jo crec que per Ventura, Kosovo, Macedònia, no ho sé, no deuen ser caríssims, o sí?
No, estan bé. Pot dinar i sopar per 4 i 5 euros.
Ai, da, imagina't, se nota. Però bé, Montenegro també, Andreu, te va agradar, tu?
Sí, m'ha agradat, ja et dic, aquest poble que també ha dit en Rebessó, i si dèiem que Kotor era el port de soia, més en van trobam un altre poble, que no me'n record com se diu, jo som superxerec en Monams,
Peràs,
que serà Portals Nous de Mallorca, on hi ha ullates i on hi ha la vida un poc més rica.
Oh, no.
No falla, no falla.
Allà en Nadal deu tenir un iate, també.
I no, li demanarem. Nosaltres que el tenim més a prop. I després de tota aquesta tasca, aquesta lliçó de ràdio que mos ha fet en Rebessó, amagant, no?, un dels plats principals que avui havien d'exposar, aguantant sobre la ciutat final i el país final en el qual havien de parlar, ha arribat el moment, perquè amb el seu corresponent Inna toca parlar de Croàcia. I no vull crear polèmiques, però he dit que els primers compassos d'aquest himne m'han sonat a una peça de música clàssica, que ara gairebé no recordo i vull recordar, perquè possible plagi. Me sap greu, però ara vull investigar. M'hem cansat, però bé, és igual. Sí, vos avisaré. Exacte, vos avisaré. M'hem que ho declari. Mem, Croàcia, sou a Croàcia ara mateix, no?
Efectivament, som a Croàcia.
On exactament?
Som a... Mira, permeteu fer, vosaltres que sou professors, de mira per on, fer un mira per on.
Clar que sí, no, evidentment, per favor.
I da, avui som a Dubrovnik, d'acord? I tenc dos mira per ons d'aquesta ciutat.
Mem.
La primera és que se va gravar en molta part de Juego de Tronos, d'acord? Mm-hmm. I la segona és que és la ciutat pionera en crear la quarantena, d'acord? Perquè... venien molt de vaixells a visitar, a transportar mercancies i tot això, i ells són el que varen començar a fer la quarantena enviant-los a tots els que venien, mariners i això, a unes certes illes que estan distribuïdes arran de Dubrovnik. Està allà, primer han començat 30 dies i després en 40, i d'allà ve la quarantena. Per tant, Dubrovnik és la capital pionera en fer la quarantena. Au,
molt i molt mira per on.
Sí, senyor.
Les dues mira per on. Molt per on. Lligant aquí també coses més actuals, amb paraules curioses. No.
Molt bé.
Trobes on tornar, ja sabem on t'ho poden col·locar. Perquè...
Perfecte.
Bueno, cert.
De fet, concretament, crec que era, no?, parlant de Jota Tron, no sé si era de King's Landing, no?, era un dels espais que utilitzaven a Dubrovnik, i una de les mítiques batalles crec que se va fer allà. Però bé, què tal Dubrovnik? Perquè és veritat que, a diferència que crec de la resta de països que, bé, de ciutats que he visitat, supos que molt turístic.
Sí, és molt turístic, el que passa és que avui fa mal dia, plou, i estem a desembre i està en temporada baixa, per tant nosaltres hem aprofitat d'haver-hi poca gent i ho veurem més de dins, o sigui que se veurà millor, perquè menys gent, millor se veu.
I Andreu, com us destaques tu, Dubrovnik?
Home, jo a més vos, després d'aquesta explicació, a més vos puc dir que la muralla per pujar val 20 euros.
Ah.
M'han estafat.
Què dius?
Aquí pot ser temporada alta o temporada baixa, que aquí te clau uns 20 euros igual.
Clar.
Això no hauria d'haver un descompte de 50%.
20 euros per pujar la muralla, idò, apuntant també, perquè és veritat que...
Exacte. Nosaltres clavarem 10 euros per pujar-nos aquí al bar, idò.
I no fan descompte en la targeta... No hauran fet descompte en la targeta d'estip, supos, no?
No arriba fins aquí el tip. Si tingués que venir fins aquí, jo crec que quedaria ja Pollença, ni sortiria de Pollença. Ja.
Bueno, i ara, mem, per acabar, on li pegareu? Què vols que hi ha de ruta?
Idò, digues, Andreu.
No, di.
Idò, ara, de Turó mitjà passarem a un altre país, perquè estan super a prop, que és ni més ni menys que Bòsnia i Herzegovina, d'acord? I no anem directe a la capital, a Sarajevo. Arribarem avui, si tot va bé.
Que bé, idò, molt recomanable, també, Bòsnia i Herzegovina. Jaume, què t'apareix? No aturen i no aturaran. Ara que el dia queda és darrer sprint, com aquell que diu.
Jo sé, a tu que t'agrada molt el bàsquet, que en tots aquests països hi havia grans jugadors de bàsquet, l'antiga Jugoslàvia, hi havia el Dinamo de Zagreb, hi havia un Cremulla...
Ah, sí?
Sí, quan jo m'agradava i en Joan, que és un gran seguidor, tota aquesta zona on estàu és, juntament amb Rússia, el bessó del bàsquet europeu, el manco de quan jo era jo, on sap el que d'Andràs Empret, Petrovic i tot això. Adirat
Sabonis i companyia, exacte, efectivament, sí. Perquè hi ha una tradició.
Molt curiós.
No m'han entès molt de bàsquet, però crec que encara estan en utop, o no?
Sí, encara són de nivell, efectivament, sí.
I hem de recordar que de futbol també Croàcia va arribar a la final del Mundial 2018.
Sí, també.
I en Modri, Balón d'Oro.
Exacte.
Correcte.
Efectivament.
Però bé, aquí el millor tot morir aquí, no mos confonguem.
No.
Ah, sí? Però és que era brutal que tothom coneixia morir aquí. Anéssim o no anéssim. Mor de Mallorca, morir aquí, ja està, això... Era la paraula perfecta, perquè si mos passava el que dèiem Muriqui, ja estem salvats.
És el que passa moltes vegades, que se converteixen en això com a representants, no?, sí, de Mallorca, o sí, promotors d'alguna manera de Mallorca.
És que molta gent mirava un Mallorca per ell, o sigui, un futbol. Coneixen l'equip, saps?
Però vosaltres que heu viatjat bastant, i tu també, Joan, els esports i el futbol uneixen molt. Sí. Tu anomenes el nom d'un jugador i ja tenc conversa a qualsevol lloc del món.
Efectivament. Segur que en Toni Nandeu li haurà passat això.
Molt curiós.
Tant a Europa. Sí. Que se creen moltes converses per dir futbol.
Sí. És que ahir mateix vam anar amb Barca i l'home només sabia d'espanyol i molts jugadors de Sèrbia.
Veus.
Djokovic
i Nadal, molt bé.
Coses així. Imagina't la nostra conversació amb ell.
Clar, ah, sí, clar, és que és això. Al·lots,
ah, que no ho
he contat. Digues, tenim temps, digues.
Mos varen deixar 30 minuts tirats a una illa.
Mos varen exiliar, és vera.
Idò, mira, com que dominau el llenguatge radiofònic, ho feis tan bé, que m'ho heu deixat aquest titular, que mos serveix d'esca per la setmana que ve. Què vols semblar?
Eh? Com ho fa de teu repre?
És que vos surts...
Han de pujar el sou.
Vos surts sense voler i tot, ja, crear aquest hype. Mos quedem amb aquest titular, Jaume. Van quedar exiliats a una illa. No sabem què va passar.
Com
en Napoleó, en Tati. Important també destacar això.
Bé, jo fa molt d'any que no surt de Mallorca, per tant, fa molt d'any que estic exiliat a una illa.
En Jaume us entén.
Ja, sí, ja mos entén.
Resoldrem aquest titular la setmana que ve. Moltíssimes gràcies, Toni, Andreu, i seguir.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, companys. Gràcies, tu. Vaja, doncs, quina verdadera meravella tenir el luxe de poder parlar amb ells cada setmana en una banda diferent de Mallorca. Gràcies, Joan. Fins demà. D'aquí un minut arriba en Xavi Oliver, en el seu món de paraules.
Apoyant-se arreu d'Europa, dos perduts van viatjant. Pots estar segur que se perdran en producte local. Quilòmetre zero. Apoyant-se arreu d'Europa.
IB3 Ràdio és cultura. La informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Per jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Farem conscienciar la gent que era important ser qualsevol cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre.
Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Bon dia, més d'ara ens hem vingut en el Xavi Oliver i en el seu món de paraules. Xavi Oliver, benvingut.
Jaume Noguera.
Amb molts d'ús avui,
Avui viatjant fins a Bretanya. És un racó del nord-oest de França, que tot i forma part de l'estat francès, manté una identitat pròpia molt forta. És una de les nacions celtes d'Europa, com Irlanda o Escòcia, i el seu paisatge, penya-segats, fars, boires, música de gaites, ja mos diu que aquí hi ha un món antic que encara respira. El bretó, la seva llengua, forma part d'aquesta història. És un idioma celta que no té res a veure amb el francès. Bé, mentida. Té a veure amb el francès, el sentirem, però bueno, és diferent. I conserva una musicalitat que sembla sortida d'un vell poema. El bretó és una llengua que prové de tribus britàniques que al segle V van emigrar cap al continent. És per això que el bretó està emparentat amb el gal·lès o el còrnic, i no amb el francès. Bretanya té un sentiment de nació molt fort. La bandera bretona, el win-ha-du, que se veu a tota hora, als carrers, als mercats, als concerts i fins i tot a les festes del poble. Tot recorda que és una terra amb dues ànimes, la francesa i la bretona. Durant més d'un segle, però, la llengua va patir repressió. A les escoles franceses hi havia un cartell que deia prohibit parlar bretó.
Que curiós.
Sí, sí. Molts infants van créixer pensant que la seva llengua era inferior. Avui, en canvi, per sort, assistim a un renaixement d'escoles immersives, mitjans de comunicació en bretó i una generació jove que recupera l'idioma com a acte d'orgull cultural. I ara sentirem com sona.
Arrual, càleg, obligato al món.
Allò.
I en el bon guer, que hi ha...
Qui t'en duia?
I surtout, la trena comença, el lloc fricant, just.
Allò.
Allà euros per tu. Me cosí el càleg, hena, i voyó un altre, no me que...
Indexifrable, Jaume.
Sí, no me sona ni a francès ni a anglès. Com a celta,
exactament.
Com a flamenc, no sé què dir-te. Sí.
I és que, clar, la història de la llengua bretona se sol dividir en tres períodes. El bretó antic, que és fins a la fi del segle XII, el bretó mitjà, entre la fi del segle XII i el XVII, i el modern, que és a partir del segle XVII. La sociologia bretona gira entorn d'un pop d'un doble sentiment, ser francès i ser bretó. Això alhora, clar, a Bretanya el bilingüisme és part del paisatge. Veus cartells en francès, cartells en bretó i moltes famílies que estan tornant a introduir-lo a casa. Els padrins el parlen, els pares el van perdre i els fills l'estan recuperant. Aquesta podríem dir que aquesta fórmula és un retorn generacional que per a moltes famílies i molta gent és profundament emotiu. La cultura popular és riquíssima. Les festes festnos reuneixen pobles sencers ballant agafat de les mans, la música celta, i és sempre, i la mà marca la manera de ser de la gent. Resistents, tranquils, una mica reservats, però també, ho hem de dir, profundament comunitaris. I és que és una llengua celta amb trets molt singulars. Té les famoses mutacions inicials, que fan que una paraula canviï la consonant inicial segons el context. L'ordre de les frases sovint comença amb el verb i moltes paraules tenen un so suau i poètic. Algunes expressions bàsiques són demat, que vol dir bon dia, kenavo, adeu, trugarés, gràcies, o yechmat, que vol dir salut. I de dites i expressions en tenen també de molt singulars. Jaume, estàs preparat per jugar?
Sí, 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 m'agrada molt.
A menys, si direm, traduïm el significat, traduïm literalment la oració i llavors ja tu mos dius què penses que és. N'hi ha de complicades, n'hi ha de fàcils. Bueno, començarem amb una bastant senzilla. Aquest camí és curt però dolent.
Sí, que lo barat sol sortir que, no sé, curt, camí curt, però dolent, sí.
Exactament,
no sé.
Talment això.
No, sí.
Solucions ràpides,
alerta, sí.
Solucions
sí.
Ràpides no van bé. Quan hi ha vent, hi ha mar.
Home, que pues, fum se sap a on és foc.
No? Exactament.
Diria jo, vol dir això.
Més o manco. Quan hi ha accions, hi ha conseqüències.
Ah, sí, va, sí.
Més
sí.
O manco. El que se fa de cor, se fa bé.
fes-es bé i no miris en aquí el fas, no?
Sí, aquesta és evident. La sinceritat és el més important que la perfecció.
D'acord, sí.
Aquesta no crec que la sàpigues. És millor estar xop que fora refugi, que sense refugi.
Ostres. Bueno, sí. No.
És millor estar xop que sense refugi.
No te sabria dir...
No m'estranya, perquè aquesta vol dir cada poble té la seva filosofia meteorològica.
Uf.
Ja pot
ser. Sí, que cadascú és cadascú i cada qui és cada qual.
Més o menys, sí. L'home va lluny amb els seus dents...
L'home va lluny amb els seus dents. No ho sé.
Les seves dents. La perseverança és la clau de tot. Anar
curiós,
lluny, tu curiós, mateix.
Sí. Molt curiós.
Demeter, mais on est au Mirzine, avec Eko Jean Berton, que bon événement me l'a raté, et peu raison vrai. Je suis à Brunei, que je veux dire Brau, et son, avec Novet Cheko, je veux dire Bochatu, Noir. Quand je vais y brer, à Zoui, Beau France. I Cornoc, Beau France, avec...
Molt bé, Jaume, ja ha arribat l'hora de la llegenda.
No entres absolutament res, ni me sona a cap altre idioma. Me sona a euskera, és que molt curiós.
Moltes vegades poden trobar recursos sonors traduïts...
De germànic, de romanisme, del llatí, del grec, però no.
I quan estan traduïts sí que els poden traduir en directe, però és complicat, ho hem de dir. Molt bé, llegenda. Una de les figures més fascinants i alhora més desconegudes del folclore bretó és l'Ancou.
Ancou.
En francès com se pronunciaria?
Ancou.
Ancou.
L'Ancou.
Exacte. Ancou no és un monstre, no és un fantasma, no és una figura creada per fer por en els infants. L'Ancou és una personificació antiga de la mort. Però una mort que no és agressiva ni malvada. És un servidor del destí. És un missatger silenciós. La creença diu que Ancou és el darrer home que ha mort a un poble. D'acord? En el mateix instant de la seva mort... passa a convertir-se en el guardià de l'any següent. I durant 12 mesos, l'Ancou és qui s'encarrega de conduir un carro de fusta en rodes que grinyolen, recoint les ànimes de les persones que estan a punt de partir. I l'Ancou no jutja i no decideix, només acompanya. I què passa? A les nits que se sent el vent... Quan una porta se tanca tota sola o quan un arbre fa renou sense motiu aparent, molts bretons... savis, encara diuen allò de l'Ancou ha passat. Ah. Acaba de passar l'Ancou. Per això, Jaume, no vendria a ser com una figura popular, per exemple, una Maria Enganxes, i no ha de fer por, sinó que és un crit de no és un crit d'alarma, sinó que és un recordatori. És una manera d'acceptar que la vida és fràgil, que el temps és limitat i que és molt important viure amb respecte. I per això, a Bretanya, l'Ancou no és la por, és la consciència. És la idea que cada vida deixa un rastre i que fins i tot la mort té una funció, una calma i un ordre. I ja sí, Jaume, avui han conegut Bretanya, el bretó, una terra celta dins de França, o la llengua, tot i va estar prohibida, ha tornat a respirar. Han vist com el poble bretó recupera la seva identitat, com les escoles omplen de vida l'idioma i com els refranys, les músiques, les llegendes mantenen viva la seva essència. El bretó mos mostra que fins i tot, quan un idioma sembla apagat, sempre hi ha una generació que pot encendre el de nou. I recorda'm sa fórmula del bretó. Era que els padrins el xerraven...
Sí.
Els pares
el van perdre.
El van perdre i ara els fills, bé, els nets, el recuperen. I així, mireu, la història molt resumida del bretó.
Meravellós, perquè me sembla molt, molt, molt curiós. És l'única llengua d'origen celta que se parla fora de les illes britàniques. I els còrnic és... he mirat a Mehmet Celta, que es parla Cornualles, que està allà a baix de tot, i també és una llengua d'origen celta, també, que ve de fa 2.000 anys. És una cosa molt curiosa, molt curiosíssim.
Una dada que no hem apuntat és que l'any 2000 hi havia uns 6.500 estudiants bilingües i 10 anys més tard, 2020, la xifra arriba als 13.500. I també se fan classes per adults, hi ha 5.500 alumnes, és a dir, ha guanyat molt de suport progressivament i cada cop s'empra més a l'esfera pública.
Quina curiós.
Sí, sí.
Molt curiós. Tanta sort que s'està recuperant i que està... Perquè hi ha llengües que desapareixen. de vegades parlant d'idiomes que els parla molt poca gent, però de vegades cada setmana se mor la darrera persona que xerra qualque idioma. I és una verdadera pena de milers d'idiomes que hi ha en el món.
I és molt important, clar, tenir també suport de l'administració, perquè se'n pot xerrar en mercat, a les famílies, però és que recentment, conèixer la llengua també s'ha valorat molt també l'àmbit professional. Més de 1.200 llocs de feina exigeixen competències en bretó en àrees com l'ensenyament, mitjans de comunicació, associacions, serveis públics, etc, etc, etc.
Clar, perquè si una eina no s'empra, s'arroba ja. Mm. I a una llengua li passa el mateix com el va passar aquí en la nostra llengua durant tant d'anys. Xavi Oliver, com sempre.
Jaume Noguera.
Gràcies per fer-nos aquests viatges a través de les paraules a diferents països. Molt bé, la setmana que ve.
Ves, clar que sí.
Moltes gràcies. Avui hem anat fins a Bretanya i hem après coses de bretó. Nosaltres tornem demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb Badia Mallorca. Salut a tots. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try.